I ara jo sí que passo el testimoni a Jamila Canale. Ara, ara. Vinga, va. Doncs tot teu, Jamila.
Doncs sí, bé, aquesta sintonia ho indica. Parlem ara d'amor i sexualitat, com sempre, amb la nostra terapeuta de parella sexual, Ana Maria Lozano. Bon dia, Maria, benvinguda a Radio Illa.
Bon dia, Jamila.
Escolta, l'últim dia, a les preguntes dels oients, doncs, van sortir alguns casos de ruptura, de dol. Jo volia preguntar-te, per què es pateix tant per amor?
Pues les últimes vegades hem parlat molt de l'inconscient, però també és molt important el tema de la bioquímica de l'amor. Totes aquestes hormones que fan que l'amor enganxi tant, i la sexualitat també, eh? Vols que parlem d'això avui?
Home, clar que sí.
Sí? Pues vinga, nosaltres a nivell bioquímic tenim unes hormones que influeixen a nivell cerebral. Llavors això fa que l'amor sigui tan intens, no? Que t'enamoris tant, que estiguis tan enganxat, que pateixis tant. Tu no coneixes algun cas així de persones que tenen relacions xungues i que estan enganxades i que dius, però com pot estar amb aquesta persona si és que li treu la vida, no?
Sí, sí, tant que sí. De fet, l'altre dia parlàvem amb una Vanessa Parellada del maltractament psicològic, no? I la dificultat que molts cops hi ha per deixar aquestes relacions que això produeixen doncs, una mica d'addicció, no? Com que tu saps que no estàs bé, però vols seguir allà d'alguna manera.
Molt bé. Aquestes relacions són tipus de relacions tòxiques, dependències emocionals. Les que més enganxen són els ghostings, les morts de persones sense poder-se acomiadar, els que estan enfadats amb el seu ex, no? Prefereixo estar enfadat amb el meu ex que assimilar que estic solter, que és un tema de la identitat, al que li deixen. No és el mateix deixar que et deixin, no? Pues aquest pateix més. Els que els deixen en el banquí. Tu saps això de que potser tens a cinc al banquillo i els hi truquen, no?, quan volen, no? En plan, ara m'interessa, no m'interessa, però tu espera'm aquí que quan m'hi vingui de gust vull que estiguis, no? Les relacions tòxiques també enganxen molt, les dependències emocionals i també els rotllets que tenen bon sexe. Quan hi ha bon sexe és molt i molt perillós.
Per què passa? Per què passa tot això?
Pues perquè la naturalesa és molt sàvia i al final ens han fet unes hormones perquè ens tornem sex d'amors i ens reproduïm. Així no s'acaba la procreació i es manté la humanitat. I tot ve d'aquí.
Les hormones, no? Quines hormones intervenen? Quines són les hormones que ens distorsionen una mica la realitat?
Pues tenim diverses, superinteressants. Sembla una mica tostom, però no, són molt interessants. Mira, aquesta que ens torna sex d'amor és l'oxitocina. I l'oxitocina és una hormona que es desperta amb el contacte físic, quan t'agafes de la mà, te dones abraçades, carícies, petons, però sobretot saps amb el que se desperta? Amb els orgasmes. Contra més orgasmes, més oxitocina. Tu saps aquesta sensació d'estar ben follat, no? Estoy bien follada, estoy bien follado, está mal follat, no? Pues això és molta oxitocina, no? Et brillen els ulls, no? I a vegades es veu. Tu quan veus una persona que li brillen molts els ulls, diu, aquesta està oxitocínica, borratxa d'amor. Sí, sí. Però saps què passa? Que l'oxitocina és molt bonica, però també és molt perillosa, eh? Saps per què?
No sé per què.
Perquè l'oxitocina és similar a l'alcohol, desinhibeix i torna cega. Llavors, clar, al començament tot és perfecte, ens casem, tinguem fills, comprem-nos una casa. I després, quan baixa l'oxitocina, això és un desastre, tot se'n va a pique, no? I després també amb les relacions xungues, no? Per exemple, estàs amb un que t'hi dius, el teu instint diu, amb una, no? Quan parlo d'un una és una persona humana, o no, perquè no parla d'homes i dones, és en general, no? Que dius, ui, aquest me la tornarà a liar una altra vegada. Tens allà l'instint, però fas un casquet, et puja l'oxitocina i tornes cega i tornes a recaure, no? O després també el tema aquest de canviarà. Canviarà perquè no és que no és tan dolent, canviarà. I al final t'enganxes al sexe i tampoc. I després també les típiques relacions que diuen és que ja no és com antes, és que quan el vaig conèixer no era així.
Yeah.
Mentira, estaves drogada d'oxitocina. A més, quan estem oxitocínics, som més amables, ens ocorrem més a la relació, perquè clar, volem que ens escullin.
Clar, igual sí que és que les persones canvien, o sigui, quan tu dius, no, és que no és com abans, clar, igual, sí que no és com abans, el que passa que ell també tenia molta oxitocina, no?
I s'ho currava més.
I s'ho currava més, clar. No? I ara li ha baixat i ja no...
Clar, 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 aquí hi ha dos factors. Un, que s'ho curra més, perquè està oxitocinímica i perquè vol ser escollit, això és com el que diuen la subscripció del Netflix, sí. No? Te doy 30 dies gratis i luego cúrratelo, no? Pues això és el mateix. I l'altre també perquè està drogat, no veu la persona real que té davant. A més, clar, l'oxitocina és una hormona que també es desperta amb els bebès i amb els animals, no? Tu saps quan dius lo típic amb un animalet, ai, que cosa més bonita que te como con patates, ai, no? Que quan tu fas aquests tons de veu, estàs desprenent oxitocina, llavors és com un cercle viciós, no? Ara parlo d'animals, però també amb el sexe també és viciós, vale? Llavors, per exemple, tu agafes un gatet o un gosset, no? I li fas mimitos, i el gatet ronroneja, ronron, o el gosset se fica content i te demana més i més. Llavors tu desprens oxitocina i l'animalet l'olora, se sent segur, tranquil, estimat, a gust i te demana més. I a tu t'agrada que a ell li agradi i llavors t'agrada. Llavors és com el sexe, te gusta que le guste, te gusta que te guste i tot és placentero, per això és tan enganxoso.
Quines altres hormones intervenen en tot aquest procés?
Pues tenim moltes més. Per exemple, tenim la dopamina. La dopamina és la hormona del plaer, de l'eufòria. Quiero más, no? És lo típic que quan la gent està enamorada tot el dia estan pegadets, tot el dia volen estar junts. Després ja, perdona, però és que necessito un poco d'espacio personal, saps? Però això és perquè ja està baixant la intensitat. Llavors, aquesta droga també se relaciona molt amb l'addicció al mòbil, amb els jocs d'azar, de recompensa ràpida. Quan me falta aquesta persona, me dona el bajón, la trobo molt a falta. Si em deixes, me deprimo, me moro.
Els estímuls, no?
Sí. Sobretot les relacions, això enganxa molt amb les relacions intermitents, no? Ara sí, ara no. És com la màquina traga perra. Tires la moneda i ara toca i ara no? Pues ara aparezco i desaparezco. No te dic res en 2 setmanes i després, quan ja t'oblides, te torno a trucar, no? I això crea molta dopamina. I també, per exemple, moltes persones que tenen inconscientment els agraden els reptes i s'agafen a persones no disponibles i és com, l'aconseguiré. I llavors s'arrastren, són sumisses, supliquen amor, perquè és que jo sé que el aconseguiré i bueno, és addicció. Perquè
clar, i després de vegades com que l'aconsegueixen i diuen, ostres, no era per tant, no?
Clar, aquest és l'altre banda, estan los perquè el que és buscat, vale, l'altra banda que diu, mira, a mi me pone cuando pasas de mí, ¿sabes? ¿No? En plan, quan te tinc aquí segura, m'aburreix. A mi m'agrada conquistar, m'agrada la caza, no? Llavors, los cazadores també entra molt la dopamina, no? El per això també hi ha tanta addicció també al sexe i a l'amor, no? El cazar, el conseguir els likes, el sentir-se escollit.
La seducció.
I també tenim la feniletilamina, que aquesta és família de les amfetamines, poca broma, eh? I fa que sigui tot més intens, més motivat, i també té relació amb la xocolata. La xocolata també produeix feniletilamina.
D'acord. Com podem fer, per exemple, per controlar una mica doncs, que les nostres accions no estiguin tan condicionades per aquestes hormones? Es pot controlar d'alguna manera o com funciona això?
El primer és conèixer quina... Bueno, a veure, això, jo perquè me dedico a això i ho analitzo i ho veig i ho explico, però a veure, no és necessari que tothom s'entengui de memòria i s'aprengui de memòria les hormones de l'amor i la passió. Però sí que és veritat que quan te veus venir, veus, hòstia, aquí tengo la vasopressina, ai, madre, que la estoy liando, ai, la oxitocina, no? Jo què sé, no? Quan prens decisions precipitades o jo què sé, no? A vegades, mira, una cosa que ens passa a les dones, no a totes, no? Però moltes vegades, en altres són cícliques, no? I amb el tema menstrual, no? Pues, hòstia, la setmana abans de la regla estic sensible. Ai, que la voy a liar. Controlate. Que són
has de pensar, estic drogada d'hormones,
sí,
no?
Sí, en plan, no la lies, no? I això igual, no? Pues, també, a nivell pràctic, si tu estàs deixant una relació i veus que hi ha una addicció, deixar una relació passes un síndrome d'abstinència.
Efectivament,
perquè
sí.
Perquè tu imagina't, ara t'explicaré més, perquè ja veuràs aquí unes quantes interessants. Però clar, per això diuen els 90 dies de no contacte, perquè el teu cervell s'ha de tornar a reorganitzar i això que tu anava la dopamina, l'oxitocina, l'has de trobar en un altre lloc. També amb el tema de les dependències emocionals, no? Quan la teva vida només és la parella o el rollito tòxico o no tòxico o tu follamigo, no? Quan el teu centre de la vida només l'única peça del puzzle és aquesta persona i les altres no estan cobertes, no? El teu oci, relacions socials, esport, autocura, laboral, aprendre coses noves, llavors li dones un pes tan gran a això que quan se trenca és una gran feinada, no? Llavors, molt important conèixer què t'aporta cada hormona per poder-te-la donar, no?
Clar.
Per exemple, la de la xocolata, no? Per això moltes vegades quan la gent deixa relacions menja molta xocolata, no? Que a veure, que la xocolata i el sexe no són el mateix, però els dos senten molt bé. Així que menja xocolata i si aquesta persona no està disponible, pues que sapiguem que la sexualitat amb un mateix està oberta 360 dies... Ai, quin lío. 360 dies... No, 365 dies de l'any, 24 hores. Així que això sempre senta bé. Mentre no sigui una addicció a l'automor i autopassió, pues benvingut sigui.
No sé si creus que... per exemple, el fet de controlar aquestes hormones ens pot fer sentir més feliços, ens pot fer doncs, tenir unes relacions més profitoses, o si, jo què sé, igual és una fase que s'ha de passar sí o sí, aquesta fase hormonal tan forta.
Jo crec que li podem treure molt de partit. Perquè, per exemple, la sexualitat, jo veig moltes vegades que hi ha gent que aprofita només un 20% de la sexualitat, no? I d'aquí venen les disfuncions sexuals, el me aburro sexualmente, me baja el deseo sexual, i estem desaprofitats perquè no ens eduquen en això. Per exemple, mira, si vols te parlo d'algunes més perquè relacionem. Per exemple, l'oxitocina, no? L'oxitocina, que parlem que és l'hormona de l'amor, a tu et senta bé d'un amor, no? Tu quan estàs acariciant un gosset, pues senta bé, pues imagina't una persona que estimes, no? O que te pone, no? Clar que sí, no? Llavors, prenem consciència a les sensacions que ens dona aquesta hormona. Per exemple, la vasopressina. La vasopressina és una hormona que té a veure molt amb les parelles monògames, però en les obertes i les poliamoroses també pot sorgir, ¿vale? És com una hormona que diu t'escullo entre tots, no? Jo te cuido, te protegeixo, no? O a nivell sexual, no? En plan, eres mío, soy toda tuya, no? Això, aquestes paraules que es diuen quan t'agafa el calentón, no? Això és vasopressina i no som conscients, no? Llavors, això vol dir, ets important per mi, no? O quan ve algú diu, ui, ¿este quién es? No estará padeando contigo, no? Com és una sensació com de protecció, de cura, de cuidado, no? Llavors, això és molt important a nivell sexual, no? Perquè tu, clar, si estàs liant amb algú i li dius, mira, és que te voy a cambiar por otro, que és mejor que tú en la cama, ¿no? O estic amb tu i estic amb sis més, ¿no? Llavors, aquí la vasopressina pega un bajón brutal, ¿no? Que tampoc cal que... També se pot aprofitar aquesta hormona al sexe d'una nit esporàdic, ¿no? Però és com, ara estoy aquí i t'escojo entre todo el mundo en este momento. Mañana ya veremos, ¿no? Però això llavors dona molta seguretat, ¿no? Perquè això va... dona seguretat i confiança, i això per les disfuncions és molt, molt segur. Perquè, clar, si no, surt el cortisol.
Clar. Sí. Això mata tot, no?, el cortisol.
Clar, el cortisol és l'hormona de l'estrès.
Mata tot. Sí. Quan estàs estressat, al final afecta també, no?, a les ganes, a la concentració...
Clar, a les ganes, a la concentració, a l'entrega, a la seguretat... Si estàs pensant en algo que... Per exemple, el cortisol és l'hormona que baixa que es puja la inseguretat, que hi ha un perill, en plan, me van a hacer daño, me traicionaran, m'abandonaran, no seré estimat, no sóc suficient, i això crea molts problemes a mantenir relacions, a començar-les i s'acaben. I també tenen molta relació amb l'ejaculació precoç, la disfunció erèctil, la dispareunia i el vaginisme, no? Que és un tema de dolor en la penetració, no? Si jo no estic segura, tranquil·la, gustosa... i ell tampoc, ui, que se me bajara, que se baja al final, no?
Ay,
que...
Clar, de vegades penses massa, no? I al final passa el que passa, però bé, coses de les hormones també afecten tant per augmentar les ganes com per disminuir-les, no? D'alguna manera.
Com per exemple la noradrenalina, no? Estaré a l'altura i si em deixa estaré fent el ridícul, no? O idealitzo massa i jo em sento petit o petita i llavors, no? I bueno, i això, i moltes més, les endorfines, la serotonina, en plan, necessito, si jo per exemple tinc una vida que no sóc feliç, pues si m'aburro trucaré a la meva ex, ai, com te queria, potser te fica el desbany 4 vegades, però ara estic sense ningú i me dona el bajón o moltes parelles que demanen a la seva parella més atenció, més sexe, perquè no s'ho donen elles mateixes, també. És superinteressant.
També, de vegades, quan comences una relació, diguem, sentimental, ja no dic sentimental, pot ser només afectiva, durant els primers mesos o durant els primers dies, passa una cosa que és com que et costa molt concentrar-te en altres coses, estàs així una mica com anat. No sé si això és un... És el còctel de totes les hormones juntes, una mica, si és una en concret...
És un còctel, és un còctel. Després està la, la hormona que és la de les mariposas en l'estómago, no?
Aquesta les, diria aquesta, que
és. És la que t'agrada a tu, no? La de mariposas en
l'estómago. No, no m'agrada gens, de fet.
Home, tens el rollito, que...
No, no, no.
No? Aquesta és la de me pongo roja, me suen les mans, estaré a l'altura... Aquesta és aquesta, vale?
Clar, llavors... Per les persones amb una mica de necessitat de control, aquesta hormona és... És una mica complicada, eh?
Clar, però saps què passa? Que en l'amor i en la sexualitat no se pot controlar res, no?
Efectivament.
És que és així, no? A vegades, contra més que ho volem controlar, estem més al cap i deixem de sentir.
Sí.
Llavors, quan parlem d'aquestes hormones, el meu objectiu no és que les estudiem, sinó que puguem gaudir d'elles, sentir aquesta sensació de cura, d'entrega, d'amor, de ternura, de protecció, d'excitació, no? Com la testosterona i l'estrògeno, no? Que aquestes és com... Te voy a poner mirando pa Cuenca, no? Aquí podien dir, te podia poner mirando pa Mallorca, pa Ibiza, pa Dénia, no? O, ai, que me duele la cabeza, no? Pues sí, doncs... són molt importants i gaudim-les, que són molt interessants.
Doncs la veritat que m'ha semblat superinteressant aquest repàs de les hormones. És veritat que som conscients bastant, no?, de que hi ha processos químics, doncs, al nostre cos quan sentim enamorament, que d'alguna forma contribueixen al fet de la... O sigui, passar tot això per algun motiu, diguem... d'una finalitat reproductiva, no?
Sí.
Et sents bé, doncs, tenint relacions sexuals perquè al final n'has de mantenir per tenir després descendència i prosseguir amb l'espècie. Són coses molt primitives,
sí,
però que és veritat que si les aprens a gestionar d'una manera correcta i fas teràpia de parella, fas teràpia sexual, les pots aprofitar molt bé i poden ser molt enriquidores per la teva vida. Així que et dono les gràcies, no?, per aquest repàs de les hormones d'avui. I bé, et volia preguntar com t'agradaria acabar el programa d'avui.
Pues mira, jo avui he portat una cançó que parla molt d'això, de les hormones de la passió, no? Parla d'un noi que té una nit boja d'amor i passió i el dia següent s'aixeca ple d'oxitocina, fenitilamina, dopamina, serotonina, i és com un cas pràctic d'hormonació afectivo-sexual total. I la cançó és del Canca i es diu Després d'esta mañana.
Molt bé, doncs res, us deixem amb aquesta cançó i després parlem amb en Víctor Noguera sobre salut.
Gràcies.
Después de esta mañana contigo me parece la gente más humana.
Así es, así es.
Después de esta mañana la horchata es más barata y es más gato el ratón.
¿Por qué será, Juan? ¿Por qué será?
Después de esta mañana, sin peine y sin camisa, y con esta sonrisa de bobalicón, me he ido a trabajar cantando a grito guantanamera, sembrando en las aceras confusión. Los pájaros saludan al pasar y las farolas son de regalir. Soy más idiota, pero más feliz. Después de esta mañana, y a mi enemigo esté donde esté, le mando un saludito desde aquí. Después de esta mañana junto a ti, me abrazo con cualquiera. No estoy drogado, pero como si lo estuviera. No estoy drogado, pero como si lo estuviera.
Después de esta mañana.